Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Tornar al negre. Back to black. Bon vespre, amics, i benvinguts en aquest programa del Crepuscle en 100 estels. Això és el programa 2480, ja en duim 1377 en aquesta casa, Ona Mediterrània. Avui un programa de dimarts, és el dimarts 14 de setembre, i hem començat així el programa en Back to Black, perquè tal dia com avui, el 14 de setembre, però del 1983, va néixer Amy Winehouse. I aquí ho som bastant, de Amy, o no? Joan Roca, benvingut.
Sí, bon vespre, i benvingut en totes
les paraules,
perquè és una retrobada de...
Interessant.
Molt de mesos.
Molt de mesos.
Retrobada física, avui.
Sí, sí.
Sí, Amy Winehouse és un dels grans noms de principis del segle XXI.
És una d'aquelles del club del 26? Va morir el
27.
El 27, 27 era.
No ens lleves un any que ja ven joves.
Pobrets, eh? Sí, hi ha una bona llista. Vial Vic, tu el de Amy també? Sí.
M'agrada, perquè alguna de les coses que prometia, ja se m'agrada.
Exactament, no? I de Maria, Ana Maria, sí. És una veu d'aquestes que tu
sí,
també...
Sí, m'agrada, m'agrada.
També t'agrada.
Sí.
Molt bé, i escoltarem aquesta cançó al final per recordar-la, no? I bé, en el cas d'avui, avui és un programa d'aquest de dimarts, és un programa de seccions, recuperant set seccions des dimarts. Parlarem d'educació en Maria Antic, i d'educació, de joves, de quina cosa tocarà avui?
No, avui... Quants apunts? Mira, apunts.
Apunts.
Apunts de...
Anna Maria, a vegades hi ha exàmens, però avui toca apunts.
Apunts. Un comentari damunt d'aquesta camiseta que dus, malament els nostres oients.
No la veuen.
No la veuen, però ets un nou alumne d'aquesta prestigiosa universitat.
Saps què passa? Que jo he repetit molt de cursos. He repetit molt, però en aquest cas era... No, és una camiseta de mercadet, aquesta, de fa molts anys, ja.
Ah.
Te vaig comprar per allà, per Londres, i sí, me demanen a vegades si he estat a Oxford, i només de visita, o sigui, no... No res més.
Vosaltres que empatitzeu més, amb Oxford o amb Cambridge? On remaríeu?
Jo quan era nin remava amb Cambridge. Jo Cambridge. No sé per què, me queien més simpàtics. Ja, tu recordes que hi havia com una... Sempre feien aquell puntet, sí, això se retransmetia per televisió.
Però,
i
te queien més simpàtics, jo he de demanar per què, perquè jo no les conec de res.
Jo tampoc, no sé, no queien simpàtics.
Sí. No sé. Comunistes.
Qui eren comunistes?
Sí.
A Cambridge, doncs dues això, dues això, amb aquells més simpàtics.
Estava infectat de comunistes.
Sí, sí. Joan Roca, avui de què va aquesta secció teva, del sentit de la vida?
Avui farem una espècie d'avenç del que ens espera el 2022, en termes d'efemèrides, centenaris, mil·lenis, mig mil·lenis i coses d'aquestes. 2022, ja sé que falten uns mesos, però sí. Quan comences curs, quasi que penses més en l'any que ve, que és l'any que està acabant.
I envia el... No sé si... Té molta cosa preparada aquí. Notícies de ciència.
Me repeteix. Primer farem un petit comentari previ, que crec que l'ha de fer. I després, per no perdre costum en cada temporada que començam en el Crepuscle...
Ah, ja toca? S'acosta ja, els innoves?
No,
ara ens fa. Ah, ja... I doncs jo estic fatal, eh?
Jo estic a 9, dia 10, que es va fer.
Jo estic fatal, jo creia que era més... Sí,
tens raó.
Que bé. I de tot això, en aquest programa d'avui, que, com sempre, produeix na Maria Moreno i que controla tècnicament en Pau Mas.
Ooh, 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 over the rainbow, way up high.
Maria Antic, vida intel·ligent.
Vida intel·ligent. Vos he dit que duria uns quants apunts, no? A l'inici de curs, després de va passat aquests exàmens de setembre i va començar les classes.
Els darrers exàmens de setembre de la història?
Després en parlarem.
Bé, val? Vinga.
Començam en temes de beques, no?
Sí.
Perquè amb aquests, en aquest temps que tal vegada moltes famílies necessiten algun suport econòmic per iniciar aquest curs, que sempre els inicis de curs són, tenen un cost sempre addicional, o perquè han de ser llibres, o perquè és uniforme, o perquè és uniforme, que també ha estat una cosa...
Sí, hi ha hagut polèmica.
Hi ha hagut polèmica a principi de curs, o perquè ara ja les eines digitals... Bé, el Ministeri va convocar beques. Una cosa que mai he entès és que el Ministeri sempre convoca les beques al temps d'estiu.
Sí.
Mira si n'hi ha de temps, però les podria convocar en el mes de juny, que coincideix al final de curs, ja com a per preparar, i no, sempre és qüestió de juliol-agost que surten.
I llavors això significa que
això
tot
significa
va més
que,
a poc a poc.
El mes d'agost, sobretot, no només he dit centres educatius, les famílies estan de vacances, hem de ser realistes,
sí.
No? I clar, el mes de setembre sempre sol haver una mica les presses. Enguany hi ha temps fins dia 30 de setembre per fer les sol·licituds. Les sol·licituds s'han de fer online, com pràcticament tot. I anant a la pàgina web del Ministeri d'Educació, la secció de beques, hi ha la sol·licitud online i tot el que s'ha d'emplenar.
I això, perdona, se sap quan? El resultat d'això?
El resultat d'això sol ser passat Nadal.
Ah, bé.
Passant Nadal pot ser Sant Antoni i pot ser dia primer de març, però...
Podria ser que també fos en aquestes dates perquè s'ha de deixar pas a la renda, vull dir que s'acabin els tràmits de la renda, perquè si és un document que potser se demana, no ho sé, si és,
sí.
Clar, si allò és juny, però és el que dèiem, perjudica a tot això.
Sí, a tal vegada allargar una miqueta més perquè acabar el 30 de setembre ve bastant just perquè moltes famílies necessiten ajudes inclús per fer la sol·licitud després a banda d'uns centres i els centres ha de mirar que tota la documentació
és laboriós.
Sí, és una cosa una mica engorrosa.
Sí, però si se vincula a la renda obtinguda l'any anterior, clar, perquè supos que va així, moltes famílies se poden trobar que la situació que tenien l'any de la renda de l'any anterior i la seva situació actual sigui molt diferent. No se podria veure quina és la situació de la família ara, que és quan demana't saber que quan t'has de menester.
Mira, jo com totes aquestes, moltes coses en aquest país... No arriba a acabar d'entendre, però com moltes altres coses, ja pots exemple de ser beques, que tu facis una sol·licitud i a més d'aquesta sol·licitud hagi d'adjuntar i se s'arrenda i si no sé què, i si paperassa, burocràcia, val? Paperassa. I si m'ho donen compte, veiem que moltes sol·licituds que han de fer d'altres aspectes, no fa falta que sigui de beques, també ha d'adjuntar i ara necessitam una fotocòpia del teu DNI i ara necessitam no sé què.
Quan
totes les dades
tot
teves a vides i por haver,
tot
ho tenen. Ho dic així, estan, hi són. És a dir, qualsevol cosa que tu facin malament, tot d'una te troben. És que no vares pensar a pitjar aquest botó.
Sí. Sí, sí.
I resulta que has d'adjuntar papers i papers que no arribes a aclarir. Ara pots exemple de ser beques, però jo suposo que vosaltres, qualsevol de vosaltres, en la vida quotidiana, sí. Ha hagut de fer una sol·licitud. Ah, però amb aquesta sol·licitud has d'adjuntar això, això. Quan creuant dades de conselleria, si és aquí, de ministeri, si és pertany a Madrid, jo crec que seria bastant més fàcil.
Hauria de ser.
I eliminar tota aquesta paperassa que en el final és una feinada, no sé.
Sí.
Però bé, anirem millorant.
És que els dediquem a l'ensenyament, Maria, sabem perfectament que és la burocràcia.
Sí, i que és la paperassa.
No, però en general, ara l'altre dia llegia que hi ha moltes crítiques en el funcionament informàtic de l'administració, en general. Xerraven de l'administració de l'Estat, però també de l'autonòmica en algunes coses, i no sé què. I posaven el cas de... això que ara diuen el nombre que clave, no? Això de que hi ha... que és com, bé, jo vaig intentar, se me va penjar, llavors me deia que no podia, que no sé què, tal. Llavors li demanaven el clave a ma mare, que té 90 anys. Vull dir que ho ha de fer una altra persona. Hi ha moltes coses que ara ja s'apreveu que tothom ha de poder, ja no te dic tenir un ordinador sinó, i tenir internet, sinó dominar la informàtica. I els propis informàtics diuen, per exemple, això de la clave, jo xerrava amb un i me deia, és que és una cosa de locos. No està fet per afavorir el ciutadà, sinó que és, potser també perquè s'extremen les precaucions informàtiques, tot això, perquè no hi hagi... Però tot és complicadíssim. Si te va bé la primera, fantàstic, però com hi hagi una cosa que no funciona, ja les...
Com sempre, com diu en Pere, sempre, Joan Sebastià Bach és qui ho tenia claríssim en això, perquè era el clave ben temperat.
Clave ben temperat, és clave. I perdona, ara que ara t'anava a demanar, el tema que era dels interins, no?
Jo te posaré dos exemples respecte a això, no?, que parlàvem. Un ha estat aquí... Bueno, dos exemples que pertanyen a la conselleria. Un és el tema de interins, que quan se va haver de fer el procés, supos que l'ordinador no va tenir suficient força. Els experts, potser me diré en qualque animalada, que Maria, quines animalades, però és així. No va suportar. Això no és la primera vegada que passa. El que passa és que no havia estat tan alarmant com aquest inici de curs i clar, tot. Clar, si cada vegada necessitem més coses per fer sol·licituds, per tal, evidentment, l'administració, o qui sigui, ja ha de preveure que necessites un ordinador, no sé, no som experta, però X,
i que ha d'haver un plan B
per donar la volta en allò, perquè si no, si tens una cosa obsoleta, l'altre, que també fa referència a la conselleria, és se va obrir la sol·licitud per formació professional, a distància, i per les emissions de setembre de presencial, dia 1 de setembre. Demà, dia 15, acaben les sol·licituds a distància i les presencials ja han acabat. Bé, va ser tal brutalitat la gent que demanava, perquè sabeu que en formació professional ha augmentat la demanda també exponencialment, bé, d'una manera, també ha quedat col·lapsat. I jo vos ho diré perquè ho he viscut pròpiament, no? I desgraciadament, com a usuària, he de dir que bueno, pues, he patit d'ignorant. Jo feia una sol·licitud, la sol·licitud quan acabava el tràmit de tot allò d'enviar, i me sortia error. O Maria, error, bé, i de, torna a començar Maria a fer el tràmit, i la Maria torna a començar a fer el tràmit, i error. Què passava? Que a mi me sortia error, però en els centres educatius que rebien aquestes demandes, cada vegada les sortia una demanda meva o de qualsevol usuari.
I deuen dir, aquest usuari per què ens envia tant?
No, evident, tot una... Vull dir, perquè com a receptors i com a...
Se'n donen compte.
Se'n van donar compte, no? Bé, ahir estem a dia 14, no vos podeu fer una idea. És a dir, jo els centres que tenen formació professional i que tenen formació professional a distància, presencial també, presencial també, però que a més s'acumuli el tema de la distància, doncs enhorabona a tots els professionals que fan feina a secretaria, perquè ha estat una brutalitat.
Els dones enhorabona o es condol?
Enhorabona per les hores de dedicació i per treure una feina que és totalment insostenible endavant, no? Jo sé de centres que els tres primers dies van tenir 1.500 sol·licituds i eren els tres primers dies. Imagineu-vos demà on va acabar les sol·licituds, just de distància. L'administració també ha de mirar, perquè això és que se suposa que també l'ordinador, el programa, no sé què dic vos, no era lo suficientment potent. La quantitat, no només això, la quantitat de telefonades, de correus electrònics, amb la gent desesperada, no puc tramitar, no, és que no vas prou fer una idea. Sí, Joan de Escondal, perquè les hores de dedicació de la gent de secretaria i de professors que han ajudat, perquè evidentment això ha estat, és insostenible, també hi ha molt que dir. Crec que,
clar, perquè
que
sempre,
tot
sempre
el sistema informàtic s'ha de repassar.
Clar, sempre pensam, hi ha d'haver un plan B. Vull dir, si aquell ordenador o aquella aplicació, aquell programa se col·lapsa o això, se suposa que, no sé com funciona, clar, això. Tampoc això ho podríem investigar una mica, convidar a qualcú que ens expliqui com funciona l'administració i el món informàtic. Perquè jo no sé si és que tenen hi haurà funcionaris informàtics,
sí,
evidentment.
Sí. Que supos que només fa feina per
clar,
això.
Clar, però no sé com, no sé si universitat tampoc, no sé com funciona. No sé si hi ha, si està previst com una actualització del programari, una actualització dels ordinadors, etc. Perquè, clar, una cosa és que tu diguis a casa teva, jo me canvi l'ordinador, o jo me canvi el sistema operatiu, jo què sé, i una altra cosa és mobilitzar tota una conselleria de sanitat o una conselleria d'educació. No sé, això, tenc curiositat de veure com s'organitza. No sé si són funcionaris i que se... No sé com explicar-ho, no sé si el sistema és molt encarcarat, que potser necessita molt de temps per posar-se al dia tal, o no, o potser resulta que funciona.
No, és que hi ha de tot i que tot depèn. Vull dir, jo no sé si exactament aquest problema ha estat un problema de software, si ha estat un problema de maquinària, o si ha estat un problema de xarxes.
Exacte, poden ser les tres coses.
Clar, què passa amb aquest tipus de sistemes? Aquest tipus de sistemes, probablement aquests ordinadors que processen o que han de processar aquest tipus d'informació, tenen ara aquesta punta de demanda i en l'altra època de l'any pues, no tenen... Clar, aleshores que has de fer? Has de crear uns equipaments dimensionats a la punta màxima. Poques vegades, poques administracions, i no diguem ja, empreses privades estan disposades a, diguéssim, fer les inversions necessàries com perquè, diguéssim, el sistema aguanti sense problemes a un determinat moment que tu tens una punta màxima, probablement només 5 dies en l'any. Passa exactament igual, en el món de la logística física, la distribució.
Però has de donar servei a uns ciutadans, que són X, no?
Aleshores, què passa aquí? Bueno, pues ja a vegades sí que hi ha administracions que ho tenen més o menys previst i per aquests 5 dies contracten el que se'n diu un cloud computing, és a dir, contractes tu un superordinador que diguéssim és que te fa tu la teva feina que tu necessites durant aquests 5 dies.
El jogues.
Sí. Normalment són supercomputadors, vale? Aleshores, clar, diguéssim, tu, quan tu rets la petició aquí, en realitat el que fas és, sense donar-te en compte, òbviament, redirigeixes en aquella persona, en aquest superordinador, i aquest superordinador processa, i després tu ho tires endavant, i després ja està.
És que és un món, és un món desconegut per nosaltres.
Sí, però clar, sobretot hi ha d'haver, diguéssim, les persones que siguin capaces d'actuar en previsió. És a dir, aquí el que és clar, sigui on estigui la raó que t'he acabat de comentar, software, màquines, xarxes, etc. Aquí el que hi ha és una molt clara falta de previsió. I m'imagino ja podríem afegir fins i tot falta de voluntat. Segur que no és el primer any que passa això.
Ja, també un tema de calendari, de temporització, d'evitar embuts.
Sí, exacte.
I de,
sí, sí.
No ho sé.
Què més, Maria? Què més volies comentar?
Bé, que ha començat el curs en tota normalitat, amb mesures Covid, així com toca, molt semblant a l'any passat. Han minvat els espais, han pogut emplenar més les aules, la presencialitat total. Jo crec que el tema de la presencialitat total sí que era un tema urgent.
Hi ha una mica, hi ha una mica de debat amb això, no? Perquè hi ha gent, a vegades fora del món educatiu, que diu, bé, tampoc és tan greu que estiguin... Ara crec que eren els de Nova York que han tornat a les aules després d'un any i mig. Els de Nova York ho fan. Dius, bé, però potser no és... No són les condicions que hi ha aquí i que és... aquest debat, dic, igualment la majoria de professionals educatius que diuen, home, és bo la presencialitat. Sí. Dins que mos hem de basar que aquest món va canviant, sí, i que cada vegada hi haurà més ensenyaments online i... però una cosa no lleva l'altra, són dos mons distints.
No, el distints. Tema de la digitalització a les aules ja ha arribat i ja no se'n tornarà, això està claríssim, però jo no conec ningú, ni per part de famílies, ni per part del propi alumnat, ni per part de, del professional, del professorat, que digui que la presencialitat no havia de tornar.
No, però hi ha gurus d'aquest de l'educació que van un poc...
Aquí, me refereix que en el nostre entorn,
ja,
no?
Sí.
Jo a Nova York...
No, però dic gurus de per aquí, que diuen haurien d'imitar el que fan altres, de que cada vegada hi hagi... I bé, tots són opinions, jo crec que no. Tots són opinions, vull dir que ens sentiran d'aquestes, perquè també hi ha molt d'interessos, hi ha empreses que s'hi dediquen...
Aquí, interessos creats molt grossos.
Crec que la gran majoria de la comunitat, però la gran majoria de la comunitat educativa agraeix la presencialitat i la retornada a les aules. També haurem de fer un seguiment, perquè hem de dir que l'any passat, del meu punt de vista, va ser un èxit el tema de les escoles, i veurem el procés enguany. Me'l mantenim igual. L'únic que ha canviat és el tema de la distància entre un alumne i l'altre, però el tema de portes obertes i finestres obertes i tot obert se manté. I veurem,
sí, però el funcionament dels centres...
I en la millora de que també hi haurà bona part del professorat vacunat i dins secundària també, no a primària, però dins secundària, el tema de part d'alumnat també vacunat.
Sí, crec, però així com l'any passat va ser relativament senzill aconseguir que dins els centres se mantinguessin les mesures de preventives adients, enguany serà molt complicat, perquè després d'estar tot un estiu els al·lots, els adolescents, un damunt l'altre, i un cop recuperada la presencialitat completa, és a dir, que ells sabeu que hi són tots, clar, això també provoca que en els centres hi hagués més gent, el doble de gent, serà més complicat aconseguir, com l'any passat vam aconseguir, que entre ells hi hagués mesures reals de distància social, que enguany no se poden donar. I que no m'ho creu, ho has dit, i volem si d'aquí dues o tres setmanes no hi ha cap repunt.
Jo som optimista.
Jo també,
però no, perquè el tema de l'escalonament també encara és...
Jo també som optimista.
Perdoneu, controlau si teniu molt de vacunats dins les aules?
No se pot demanar?
No. No, t'ho sé que és un problema.
Que tenies un greu problema.
Si no ho té mal entès, se tracta de que la persona coordinadora del centre Covid, diguem, si hi hagués un cas... la família es posa en contacte amb la infermera, amb la persona responsable, i aquesta persona se posa en contacte amb
COVID.
Educovid, i a partir d'aquí ells sí que tenen el registre de qui està vacunat. En fi, indirectament s'arribarà a saber qui està vacunat i qui no.
No, a veure, ja no demanava que si teniu una llista en noms no,
però,
i vinatges i qui està,
no, però
qui
demanar,
no està,
qui ha vacunat, no. Qui està vacunat?
Sí.
No és una pregunta... adient.
Pots dir, mireu-vos l'os, no fa segur el bàmbol, i si qualcú no s'ha vacunat, que ho faci ja.
Sí.
Però això d'inquirir en qui està, qui no hi està, això te pots guanyar la perdició per sempre més.
No,
totes formes, l'estadística que està sortint, no sé si era un 70%, m'apareix.
De lots majors de 12.
Sí. Mm. Si pensam això, penses...
En pauta completa, sí.
Crec que sí, crec que era en pauta completa.
Sí.
Crec que està, jo crec que tant no.
Jo crec que s'ha fet un esforç que no
que
podem estar contents.
La població diana, que són els menors de 12 anys, a les Balears era un 70%, tota la franja d'edat, per tant, de 12 no sé quants, segur que no arriba tant. perquè els més grans estan tots vacunats.
No. No. La franja pitja és 30-40.
Vaja, sí, però la si no franja, per entendre-nos, en fi, nosaltres per amunt. Sí, estan però, tots vacunats.
Però quan diuen Biel, de 30 a 40 en nostre, sí. I de 20 a 30 també sí. Hi ha vacunes.
No crec que tampoc.
Però bé, han de ser optimistes. Sí. Jo ho som, en aquest sentit.
També sembla ser que hi ha un repunt de número de matriculats. Uh-huh. Això pot significar dues coses. Una, que ha augmentat molt el nombre de naixement de segons quines franges d'edat. La qual cosa... ho posa amb un interrogant a la nostra comunitat perquè naixement no. I l'altre és que i aquest és més real, ja vos ho dic jo, que torna a arribar bastant d'alumnat procedent d'altres països. I això significa, encara que sigui d'una manera paral·lela, que si arriben gent migrant d'altres països, vol dir que l'economia també està repuntant, perquè si venen vol dir que allà estan fatal i van un poc de desesperada, o que aquí les estan dient que hi ha més feina i que per tant poden venir. Però també vos he de dir que la conselleria cada dia amb molt de centres està enviant alumnat perquè
I això serà compatible amb les distàncies? Clar, escolta, si tu tens un,
això vas de pendura.
Tens feta una, en fi, una logística, una estructura, un enquadrament. Bueno,
has de desfer la logística i l'estructura i l'has de refer.
Fantàstic.
Val, lo darrer, i perquè en parlarem en qualque moment, no? Aquesta nova llei educativa, que també aquest primer dia de setembre, la novedat, la gran novedat, n'hi ha altres, és que s'eleven els exàmens de setembre de secundària obligatòria. Tu me demanaves, s'han acabat els exàmens de setembre? A mi me queda un petit interrogant que no sé si vosaltres us esteu més informat, que és el primer de batxiller.
Està tothom pensant.
El primer de batxiller, si queda setembre i ja definitivament mos oblidem el centre de secundària de la convocatòria de setembre.
O se passa
i ho fan en mateix temps.
Sí.
És a dir, la secundària obligatòria, però que queda molt clar, el primer de batxiller jo no...
Està a l'aire.
Crec que està una mica a l'aire.
Podria ser que la conselleria no hagués pensat.
No, jo suposo que sí, però suposo que deuen valorar, ho tenen superclar i no, encara no ho han dit. Bé, anirem
fent un seguiment. No?
Aquí un quants apunts. Sí.
Fantàstic. Idò, feim ara una petita aturada i ara tornem tot d'una amb la secció d'en Joan Roca.
Escoltes Ona Mediterrània des de la 88.8 de la freqüència modulada.
El nou vermut de Mallorca, un vermut autèntic i elegant, elaborat amb prensal blanc i una maceració de 12 herbes aromàtiques mediterrànies. Vermut Montaner blanc i negre, indistintament per a cada moment i lloc. El vermut Montaner blanc combina la perfecció amb tònica. Vermut Montaner, el vermut elegant de Mallorca.
Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental, aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971-0901-94.
Botiga Rural Son Cauleies vos ofereix pa fet en el fons de llenya, pastissos de tota mena, menjars preparats i fruita fresca cada dia. Sobretot, porcelleta, xot i pollastres fets en el fons de llenya. Tenim obert dilluns de 8 a 3, de dimarts a divendres de 8 a 3 i de 5 a 8, dissabtes, diumenges i festius de 8 a 3. Ens trobaràs en el carrer de Nolesa 135 de la Cabaneta, Marratxí. El nostre telèfon és 971 79 72 43.
Has perdut algun programa? Recupera qualsevol emissió d'Ona Mediterrània visitant la pàgina web ivox.com.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
La lune blanche
Sí, tot i que jo, ja vols dir que tens discomptats aquesta
sintonia. Aquesta sintonia.
La setmana que ve el canviaré.
Benvinguts en aquesta segona part del Crepuscle en Senestals. Això és
sentit de la vida.
El sentit de la vida d'en Joan Roc.
Mira, repetim, cada any ho fem. Quin sentit té la vida? I això, intentar entendre el món on vivim, intentar gaudir de la bellesa on n'hi hagi.
I el que sàpigues que
tens... coses.
Que sàpigues que tens 14 minuts, o sigui... per intentar donar-nos una visió...
Això és un genèric.
Ah, és un genèric, va. No sabia si avui mos donaries la solució en aquesta pregunta.
Avui, sota aquest lema tan hermós, és paraigua, sí. Paraigua que per ser menys ja podria ploure. Avui, ja veuré, un poc d'avenç de què ens espera l'any que ve a nivell d'efemèrides. I n'hi ha d'interessants,
Sí?
Interessants, sí. Per exemple, mira, aquest 2022 farà 400 anys del naixement de Jean-Baptiste Poquelin.
Oh.
Tu és una persona llegida, saps qui és, però no sé, el gran públic, poden dir Molière.
Podem dir Molière.
Molière, gran home del teatre que va néixer a París el 1622, un 15 de gener, per tant serà ben aviadet quan comenci el proper any.
Any Molière.
Di Molière, clar, i els francesos tan xauvinistes com són aniran grossos. Di Molière és de teatre, perquè clar, Molière, Shakespeare, ja podrien dir, no voldria entrar en cap jardí, no sé, podrien fer un Lope, un Tirso i un Calderón, en faríem un, I, però sí, Molière és gran teatre del segle XVII, I aleshores es parla de la comèdia francesa, títols com Tartuf, Laver,
El malalt imaginari,
El metge per força, en fi, una sèrie de títols, de temes universals que, vaja, els francesos tindran motiu com per deixar clar que són aquí. Bueno, si els francesos són xauvinistes i nacionalistes, els nostres altres veïnats, a l'altra banda, també ho són bastant, I també tenen motiu per anar grossos, ara veurem, per exemple, fixa't, l'any que ve, el 2022, farà 500 anys de la mort d'Antonio de Lebrija, bueno. No té res a veure amb el Lebrijano,
no.
Però de Lebrija, que aquell gran humanista que va morir a Alcalá de Henares un 2 de juliol de 1522, per tant, 500 anys de la seva mort. Autor de la primera gramàtica castellana, que s'ha publicat el 1492, un mes abans de la conquesta de Granada. Fixa't, tothom sap lo de la conquesta de Granada, tothom sap lo de l'expulsió de jueus, tothom sap lo de la descoberta d'Amèrica. Però no tanta gent sap que el mateix any Lebrija va escriure la
gramàtica.
Lebrija va escriure la primera gramàtica castellana. I en Lebrija, sí. I aleshores, jo diria que en comparació els catalans parlats ho tenim molt més complicadet, perquè una cosa és la de la gramàtica castellana, és altra que no sé quan nosaltres hem de posar primera gramàtica, fa molt més poc temps, per tant, tenir 500 anys d'avantatge en aquest sentit és molt. Però bueno, a part d'això, de la gramàtica castellana, també fa 500 anys d'un altre esdeveniment important, que l'espanyolitud segurament reivindicarà, perquè...
Espanyolitud?
Sí, l'espanyolitud. El 1522, en Juan Sebastián Elcano, en K, era basc, va completar la primera circunnavegació. Per tant, aleshores, l'època de Carles I, la monarquia hispànica dominava el món i els oceans marítims. Aquella expedició que havia partit el 1569, el mateix any que Hernán Cortés va iniciar la seva conquesta de Asteques. Uh-huh. Aleshores,
Magallanes, no? És qui comanda l'expedició, no?
Va iniciar l'expedició que tenia per objecte arribar a les Índies Orientals, és a dir, corregir la roda en Colom, sí, per entendre'ns. Clar, allò va sortir un poc tort, perquè el pobre Magallanes va morir per Filipines, en 1521, diguem, menjar els filipins, i el Cano, en el que va quedar, va decidir continuar, tornar per allà mateix, continuar per terres més segures, territoris més... perquè no sabien quan podrien tornar.
I van tornar molt poquets.
I van tornar molt poquets. Van arribar al setembre de 1522, van arribar... bueno, si van partir 250, van arribar 20. Per tant, però van arribar. I el Cano es va convertir en una espècie d'heroi de les Espanyes imperials. Per tant, 1522, 500 anys d'aquesta gran aventura. Però bueno, si parlem de francesos i parlem d'espanyols, tampoc poden deixar de parlar dels anglesos. Mira, aquest 2022... hi haurà dues efemèrides no tan redones, no són ni 500 anys ni 400 anys, però ben interessants, perquè, mira, farà 185 anys de la coronació de la Reina Victòria. El 1237, un dia en parlarem. Això és ben interessant. Però és que també farà 25 anys de la mort de Lady Di. 25 anys, ja fa un quart de segle. Bueno, també te'n recordo que farà 30 anys de l'Olimpiada de Barcelona.
Com passes temps,
no? As time goes by, no? Bueno, mira, ja que estem parlant de tot el dia d'epidèmies i pandèmies i de més històries, el 2022 farà 200 anys del naixement de Lluís Pasteur, la Borgonya francesa, terra bellíssima, que va veure néixer aquest gran microbiòleg que va ser, es que va confirmar que moltes infeccions són provocades per microorganismes, cosa que abans no sabíem. No. Se parlava dels humors.
Els humors.
Els mals humors, els bons humors, els humors malignes. Aleshores, Pasteur va dir, no, mirau, són bitxets molt petitons que se diuen microorganismes, bacteris, virus. No sé si un virus li pot dir microorganisme, tècnicament, però vaja, en tot cas, formes de vida o no, a dir-ho no són, que són les que creen les infeccions. Ell no va inventar les vacunes.
Quan es diu els bitxets, ara no sé per què, és el que dèiem, que ja tenim una edat, m'he recordat d'aquell ministre de l'OCD, d'en Sancho Roff,
sí,
i de que la colza. Sí. No recordeu d'allà? És un bitxito, que dius...
Que de la mesa al suelo se cae y se mata.
Exacte. Un bitxito de la mesa, que això entronca llavors en los hilillos d'en Rajoy. Igual. I els prestigis.
Els hilillos.
No millorat el
no.
Sí. I d'això, que ell no va inventar les vacunes, evidentment, però sí que va aconseguir, va fer un pas endavant, semblant a la pas endavant que ara han donat, pel que fa al món de la vacuna, la virologia, que no han de menester el bitxet en si, sinó que pots crear vacunes artificialment, a laboratori, per entendre-nos. Més coses, som gent de ràdio, hem de recordar que enguany, l'any que ve, el 2022, farà 100 anys de la creació de la British Broadcasting Corporation.
Bueno.
Avui en dia és ràdio i televisió, allò només és ràdio, per tant és una efemèride important. No té a veure la ràdio directament, però indirectament sí, farà 100 anys de la mort de Graham Bell, Alexander Graham Bell. Se diu que és inventor del telèfon, tot i que no és així, segurament. Va ser un altre, però ell va patentar als Estats Units i se'n va dur...
Qui patenta?
També hem de recordar que Graham Bell és el fundador de la National Society, National Geographic Society.
Ah, sí?
Que és un dels fundadors. Per tant, era moltes coses. Era investigador, era científic, era fins i tot, era logopeda.
Fins i tot.
De fet, per aquestes qüestions, el seu interès pel món de les telecomunicacions. Naixements importants, no de persones, de països. 100 anys, 1922, per tant, 100 anys de naixement d'Irlanda. 100 anys de naixement de la URSS. Si sou mitòmens i vos agrada el cinema, 60 anys de la mort de Marilyn Monroe.
60
anys, el mateix any de la crisi dels míssils, o el mateix any del llançament de la primera cançó dels Beatles, Love Me Do. 40 anys de la mort d'una persona molt important per Índia, vinculada al cinema. Qui pot ser? Mites de Grace Kelly. Grace Kelly és fonamental per les històries d'Inca, per les esquelites, lògicament. I bueno, tenim un remellet importantíssim d'efemèrides per celebrar l'any que ve. Música. ja que parlem de lo que vendrà, menys si podem ja d'una vegada aconseguir la recuperació de la plena normalitat perquè fa la temporada d'òpera del Teatre Principal de Palma, no se sap molt bé la programació que hi haurà. Se comença aviat amb una obra, ara el dia 20 d'octubre hi haurà la primera representació, n'hi haurà tres, de la producció que toca en guany de l'Elisir d'Amore, se va supersegur, Belcantisme, Donizetti, i després sona un conte de Hoffmann, però encara no ha sortit la programació per lo que seria la resta de temporada. I clar, pensar que podria ser interessant acabar, no cantarà ell a Palma, canta un canari. Un canari, vull dir que és un cantant de les Canàries, no, no que canti un canari.
No és un ocell.
No, 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 cantarà molt millor que un canari. El nostre amic Juan Antonio Sanabria farà de Nemorino. No, no és tan bo com el que sentirem ara, però és bastant bo. Sentirem el que millor ha cantat aquest una furtiva de làgrima, que és ni més ni menys que en Luciano Pavarotti.
Secció de ciència, pur si move enviar el Vic.
T'adé, en principi que avui parlaríem de Ig Nobels, però abans jo vull tenir unes quantes paraulotes d'agraïment. Més concretament, avui vull precisar en els inventors de les vacunes i a la gent que ha vacunat. Perquè gràcies a ells, no sé si els oients se'n recorden, que al principi del programa han dit que nosaltres avui tornem a l'estudi.
Sí.
Cosa que me fa, estic disfrutant.
Que bé, que bé.
Quan no te pots imaginar. I aleshores crec que han tornat gràcies a aquestes persones, val? I volia tenir-ho especialment present. No sé si això te volia demanar, això és la nostra tercera vida, o la quarta?
Pot ser que sí.
La tercera ha estat la confinada, la quarta.
I això podria ser la quarta, podria ser, podria ser. Realment, molta gent ha fet aquesta reflexió, no? De que per ventura això ens ajuda a entendre més per què s'ha d'invertir en ciència, per què els països han de... No? D'alguna forma.
Jo voldria creure que sí. Això m'ho diràs sí, temps.
Sí, però el que jo no crec és que... Perquè s'ha dit, això no els ha fet millors.
No.
Això, perdona?
No els ha fet millors.
Ah, no,
això,
no.
Se va arribar a dir...
Hi va haver un bonisme.
Més solidaris.
Hi va haver un bonisme en un determinat moment. Absolut. No, hem de tenir en compte que... les societats, els governs, les autoritats, però també la societat en general... tira cap aquí, ha estirat perquè hi ha vacunes, però evidentment hi ha hagut unes empreses que són les que empreses i universitats, en el cas d'Oxford, no? que tant estimam i tal, però que vull dir que sí, que, perquè a vegades se diu no, això al final és un negoci, bé, hi ha una part de negoci que està claríssima, però que la investigació en el final dona els seus fruits, no? I tant de bo una cosa, que les vacunes arribin per tot arreu, no?
Que això, reptes,
que això l'ONU...
Això és més discutible.
Però que l'ONU n'ha parlat, no? De dir, està molt bé posar una tercera vacuna, a lo millor una tercera dosi en els que ho necessitin, immunodeprimits, etc. Però no oblidem que hi ha milions de persones que encara no han rebut ni la primera, no?
I és important de les
nostres. Sí.
En parlarem.
Sí, sí.
En parlarem. Molt bé, de cap també l'altre dia, el dia 9, per mi que era, sortien, se feien públics els Ignòbers.
Sí.
Com cada any. Ara em preparo. I finalment de medicina.
Vinga.
Anem directament. Científics alemanys, turcs i britànics, a partir d'un estudi fet amb 18 parelles, varen arribar a la conclusió que tenir relacions sexuals
sí.
millora la descongestió nasal.
Home, ara pensava una cosa, però no m'atreves a dir-la.
Nasal. Nasal, sí. I els efectes duren fins i tot una hora després de l'acte en si.
Jo havia sentit molt de motius per fer l'acte sexual, però aquest no. Molt bé. Molt bé. Vinga. Descongestió.
18 parelles.
Basten.
Val. No, bé.
Basten, perquè aquesta, això dura 3 parelles, ja s'hagués comprovat, no?
Magre.
Bé.
La cosa és magre.
Això...
Però
bé, és bo sabreu.
Ara,
és millor? És bo sabreu. Vinga.
El meu micro que no...
Què més? Què més?
Interessant. Aquest que és molt interessant. Ic Nobel d'Ecologia. Els científics de l'Institut Valencià de Biologia Integrativa, és a dir, són valencians.
A nivell, no? Sí. El manco en son nom.
Però va estudiar els bacteriomes, és a dir, els bacteris, de xiclets aferrats en terra.
Que en deuen tenir bastants.
N'hi ha molts.
Si t'has tropitjat.
Això...
Fascinant. Ja li han fet una entrevista en aquest home.
Ni ho crec.
I diuen que en el principi no li fa fer gent de gràcia que li dona l'Ig Nobel.
Perquè ell ho feia seriosament.
Sí, no. Sí. Ell ho estudia molt seriosament i parla precisament en aquesta entrevista, la vol recomanar, de les implicacions que això té en medicina forense, per exemple. I, diguéssim, ell té un llarg recorregut amb l'estudi de bacteriomes. Per exemple, ha estudiat els bacteriomes de les cafeteres. Ha estudiat els bacteriomes dels cotxes. I entre altres de les seves treballes, per exemple, ell diu que té perfectament identificats quins bacteris i quins microorganismes són especialment adequats per descomposar el combustible gasoil, el dièsel. Per exemple, vull dir...
Imagineu-vos bacteriomes de rentaplats.
També és molt dels electrodomèstics, que és fascinant.
I ara que en les temperatures elevades deuen morir bastant de bacteris.
I amb aquest tema de xiclets, un moment. Sí. Els de xiclets que estan aferrats en terra.
Sí, en terra, sí.
Aquests que...
Tornen negres i són tan mals de llevar. Ah, sí.
No d'aquest que... Ara ho recordo, la nostra època
no,
de...
No diguis que fan menjera, Maria, per favor.
Aquest que se posen davall el pupitre,
no.
Per exemple, o davall...
No, a veure, se pot investigar
no
també.
No,
s'ha centrat només en els dentals.
Sí, perquè són aquests que per la vista, diguéssim, n'agafen més. Ho ha fet a nivell mundial, és a dir, no només ho ha fet a València, sinó que s'ha fet a nivell mundial, no?
Me fa pena aquest home. O sigui, que aquesta persona, o ser director d'aquesta investigació, sí. Que ho faci tan seriosament i li digui, vinga, Ig Nobel, deu dir...
No ho mereixia.
Aquí no. Però bé, el millor acaba fent-se'n dels altres. És difícil.
A partir de xicles ho veig difícil, però escolta...
Mai se sap.
Sí, no.
Mira, de la descongestió nasal. Són aquests que diuen... També se devien pensar que feien una gran cosa.
Sí. No.
Segons quin Nobel, el seu prestigi és com a xicle, també. S'estira i se fa gros i petit.
Sí, també podríem parlar. Però, vaja, vull dir, el que dèiem... El seu lema, no?, dels Premis Ig Nobel, no?, és que primer fan riure, però després te fan pensar.
Sí.
Val? Biologia, o una anàlisi feta en moixos, s'ha investigat les diferències acústiques dels diferents renous que fan els moixos. Val? Ara t'acercava a veure, no tenc exactament quin equip d'investigació l'ha duit a terme. Però bé. És de química, interessant. atenció, un equip d'investigadors alemanys, britànics, novozelandesos, grecs, xipriotes i austriacs, de com, a partir de, atenció, salor corporal de les persones que hi ha dins un cine, serveix per, diguem, determinar o correlaciona en el grau de violència, sexe, comportament antisocial, ús de drogues o llenguatge inadequat de la pel·lícula que acaben de veure.
No diferencia segons les pel·lícules? Perquè hi pot haver una pel·lícula en Kurosawa de 5 hores?
No.
O sigui, relaciona els tipus de pel·lícula que han anat a veure...
És a dir, que saló
corporal,
corporal és capaç de, diguéssim, de determinar-te quin tipus de pel·lícula han vist.
Això és molt fort, eh?
Bèstia.
Con saló,
ho trob primer fort, i segona, un pac absurd. No sé, això per què serveix?
No ho sé, però és brutal. No, però és una forma de demostrar-te que en funció del tipus de cine que tu estàs veient, i per tant, diguéssim, com afecta, diguéssim, com t'afecta biològicament. Perquè, clar, vull dir, tu generes, diguéssim, un olor o generes un altre olor en funció, diguéssim, de lo que t'agrada, te desagrada, t'emociona, no t'emociona, veure violència, no veure violència, te fa por, no te fa por, etc.
Tensió,
vol dir que en funció dels teus, diguem-ne, sentiments...
La teva olor corporal canvia, per l'ho vist. Sí.
Ah, sí, si tu tens por, fas un olor.
Bé, escolta, vull dir, exactament igual, vull dir, els detectors de mentides, en els fons, són unes maquinetes que miren els antics, eh? Sí. La quantitat de suor que tu emets, bàsicament, a través de...
I això, perdona, de independentment, dir, independentment...
Per tant, el fet de mentir afecta la teva sudoració.
De l'aire condicionat.
Independentment. Sí.
Això també se podria mirar a quin partit polític votes.
Mira,
però
potser
amb el temps també
escolta,
se podria
saber.
Un saló corporal.
Jo crec que sí.
Mira,
n'hi ha que fan molta pudor.
Això ho dic.
En tot el sentit, sí. Sí. Mira, ara que parlaves de política, Nobel d'Economia. Un estudi fet per un grup de científics francesos, suïssos, australians i austriacs i txecs sobre la correlació que hi ha entre el nivell d'obesitat entre la classe política i el nivell de corrupció d'aquell país.
I què vol dir? Que com més gras són més corruptes?
Sí. S'han centrat en països exsoviètics, eh?
Sí.
Aquest, va? Sí.
Que això segurament no calia fer una investigació.
I després han investigat si després de la corrupció se van imprimant o no? Si se troben.
No tenc detall de l'estudi, però...
Perquè...
Em voleu més? Que no sé com anant de temps.
Una miqueta més.
A veure, Nobel de Física. Estudi d'europeus, nord-americans i taiwanesos que han estudiat per què els peatons, quan van per carrer, no xoquen entre ells. Aquest és fascinant, eh?
Per què no duen mòbil?
Per què no xoquen?
Per què no duen mòbil?
Bé.
Segurament.
Sí,
perquè
no.
Antigament xocaven menys que no ara.
Perquè ara es quedava molt bé, xoquen.
Però bé, no deixa de ser... Perquè clar, són patrons de moviments aleatoris. Aquest...
Vinga,
el darrer. I
el darrer.
Ig Nobel de transport, val? Com afectava, o com canviava, diguéssim, la salut de, atenció, a rinocerons,
sí,
quan en lloc de transportar-los, diguéssim, drets normals dins un avió, els transportes cap per avall, penjats de ses potes.
Cap per avall?
Això se fan dins un avió. Van cap per avall,
bueno, aquí,
ni m'ho hagués imaginat
aquí
mai.
Aquí el que diuen, que és una alternativa. Val? Detall important, pels pobres rinocerons. No tenen afectació de salut el fet de que els duguis cap per amunt o cap per avall, amb potes amunt o potes avall.
I no se mereix?
No ho sé. No. Diuen, el més important és, atenció, donar-los el tranquil·litzant adequat.
Ah, bé.
El sedant adequat.
No, perquè jo dic, si ho fan en rinoceron, no sé, però si ho fan amb éssers humans...
No, no,
sí, que ja me veig en Ryanair fent-me'ls penjar cap per avall. No.
I aquests innòbels, quina diferència hi ha de temps? Vull dir, quan surten els nòbels? D'aquí dues setmanes, tres?
Sí, vull dir, falten unes quantes setmanetes.
Sí, jo recordo que era a principi de temporada, normalment, no?
També, sí. En parlarem, els adorem aquí, òbviament.
Una pregunta que potser ens poden fer és, de segur bé, hi ha hagut qualque any, jo me sona, qualque investigador d'aquí que estava col·laborant amb un projecte, me sona.
Ja t'ho cercaré.
Massana.
Ja el te cercaré.
No, perquè no sé si ara seria el moment de fer-li una entrevista, però igual
Pantura se molesta, no sé.
Se molesten.
No sé.
Digues, Maria.
Sí, no sé, Pantura ho han dit altres anys, però tenen algun... algun premi físic, de dir, sí. Si com els Òscar tenen sí. Un Òscar,
sí. Sí.
Si, que ets ho donen en aquests?
Sí, els hi donen un bitllet de 10 trillons de dòlars de Zimbàbue, que pràcticament no val res.
Com? Sí. Un bitllet de Zimbàbue de 10 trillons de dòlars?
De 10 trillons de dòlars de Zimbàbue. Val?
Oh. Que ja és inflació altíssima.
I un diploma en PDF. Que oh, mentre te donen...
Però hi ha gent que ho va recollir, no?
Sí, sí, sí. Sí. Bé, ara en pandèmia no ho sé, però sí, via cerimoni.
Ha molt divertit.
Via cerimoni, sí.
Ha de molt divertit. I llavors això pot comptar els nets.
Sí. Ah. Perquè vols fer una idea, 175 trillons de dòlars de Zimbàbue són 5 euros.
I anar a comprar una bossa de pipes?
És a dir, el bitllet equival a menys de 50 cèntims. Menys de 50 cèntims. És el que val el bitllet que te donen de premi.
I una fotocòpia a Zimbàbue?
No sé.
I de, si pot sembla que veurem el programa escoltant Amy.
Sí, per favor.
Que vam dir que tal dia com avui, concretament de l'any 1983, va néixer aquesta cantant que ja han dit que sí, que ens agradava i que formava part d'aquell club dels 27 anys i ens va deixar fa uns anys. Gràcies, Maria. Farem seguiment d'aquest curs que comença. Gràcies, Joan. Gràcies, Biel. I tornem demà al Crepuscle en Cent Estels a les 9 del vespre. Fins demà, bona nit.